Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Programa 438, dijous 9 de desembre, i ara mateix és notícia, són notícia les precipitacions al Pirineu. Déu-n'hi-do, una nevada que ens deien ja fa estona, abans de començar el programa, que nevava espès d'hivern, ens deia un company, el Joan Manel Parramont, des de Viella, que nevava, diu, perquè ell ha viatjat per molts indrets del món, com a Rússia, a ple hivern. Una nevada densa. Precisament, és que parlarem d'aquí uns instants amb el Pep Albós, cap de màrqueting de Baqueira Baret. Anirem a la zona zero de la nevada brutal que els pròxims 3 dies ha de caure en aquest indret. Ens escaparem amb la Marta Domènech, directora general de Turisme. Meteoambient amb en Gallego, el Roger Parcerisses, les Viles Florides. Meteomar amb en Vizcarro, el Tallams, un peix agressiu a casa nostra. Ens entaularem amb el Ferran Alemany, gerent de Torrons i Mels Alemany. I a Meteotemps, atenció, ara que bufa tan el vent, doncs el vent de ponent, aquest vent sec aponentat que està bufant a molts indrets de Catalunya, dispara les entrades a urgències per afeccions mentals, fruit d'ansietats, angoixes i atacs fins i tot de pànic o nerviosisme. També això passa amb la tramuntana. I atenció també a les anomenades ansietats derivades del canvi climàtic. L'Antoni Bolbena ens ho comentarà, un psiquiatre de primera línia. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. A Twitter ja freguem els 61.300 seguidors.
Quin temps ha fet?
Doncs 8 dies de temporal de vent, 8 dies de nevades intermitents, però que han anat caient a tot el Pirineu. Fins i tot 8 dies amb alguna calamarsada i amb uns núvols i uns cels realment fotogènics i molt espectaculars. Aquests últims 8 dies, l'acumulació de neu nova al Pirineu porta a gruixos en alguns racons del Pirineu que els trobaríem a finals de febrer o de març. Estem parlant de zones no pas trepitjades, no pas d'estacions d'esquí. Estem parlant de les àrees sense cap tractament de la neu. Doncs bé, les mesures ens porten, com en les últimes hores i els últims dies, trobem gruixos més propis de finals de febrer o març que de principis de desembre. Finalista de la setmana, perquè anirem al concurs fotogràfic de platges i aigües interiors, el Javier Nubiola, amb aquesta tromba marina, amb aquesta mànega davant de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Fotografia preciosa amb un cel, doncs allò que es diu amenaçador, foto del 5 de desembre, i sota d'aquest cel amenaçador, doncs aquesta tromba marina.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Això és Meteoneu i avui toca Baqueira Baret. Podríem dir que la zona zero de la nevada al Pirineu, que ha caigut, que està caient i que caurà els pròxims dies. Pep Albós, cap de màrqueting de Baqueira Baret. Què tal?
Hola, molt bé, molt bon.
Escolta'm, penso que fa 24 hores tu estaves a la Vall d'Aran i ens pots fer un resum no tan sols perquè hi eres, sinó perquè, evidentment, com a cap de màrqueting coneixes els números d'un pont de la Puríssima que, si no vaig errat, ha estat ben positiu.
Sí, la veritat és que estem molt contents. Bueno, fa menys de 24 hores que estava a la Vall d'Aran.
D'acord.
La quantitat de neu, a part de que tenia que baixar, dic, bueno, me'n vaig, perquè si no igual ens quedem sitiats aquí. No?
Per exemple.
Sí, o sigui, estem molt contents. Jo crec que és una inici de temporada, m'atreveria a dir que històric, no? Uh-huh. Perquè hem tingut, doncs, tot el domini esquiable obert, 100%.
100%. Tot,
no? Uh-huh. A veure, hi ha hagut alguns un parell de dies, com per exemple avui mateix, no? Amb episodis de neu de vent fort, uh-huh. El que ens ha fet, doncs, tancar la zona de Bonaigua i Baciver, no?
Clar.
Però bé, la resta de dies, doncs, pràcticament el 100%, tot i que, bueno, doncs, els accessos són necessaris, les cadenes des de Viella fins cap amunt, el port de la Bonaigua està tancat.
Clar.
I bé, doncs de fa dies que neva, ens ha caigut, jo ja no sé si dir-te que un metro i mig o 2 metres, ja no ho sé, no? I continua nevant, però bé, és una estació d'esquí, la neu sempre és benvinguda, les baixes temperatures són bones i ja sortirà el sol, segur.
Sí, sempre acaba sortint. Jo el que no sé és si arribarem a principis de maig, com aquella temporada que veu arribar a principis de maig amb 5 metres de neu, que éreu l'estació del món, sí, amb més gruix de neu en aquells moments.
Sí, no, a veure, els gruixos de neu poden ser importants, no? Però bueno, arribar al maig és difícil. La gent, jo sempre dic que la Setmana Santa és com una barrera, no? I després
absoluta.
La gent ja se'n va a la platja, a menorar aquí bufanda perquè fa fred.
Clar.
Però bé, en principi
sí, perquè
tindrem...
La imatge de Setmana Santa a les platges habitualment és bastant justeta, bastant trista.
Sí, a més, bueno, depenent de l'any, no? Que estem
clar,
a Setmana Santa. Nosaltres
clar.
Donarem per acabada la temporada el dilluns de Pasqua, 18 d'abril, doncs clar, el 18 d'abril, o entre el 10 i 15, Setmana Santa,
clar, haurem... No,
no
i,
sabem,
i sobretot,
fred, segur.
Pep, i sobretot tu saps que des de l'arribada de la neu artificial a finals dels 80 a la Molina, bé, mitjans dels 80 a la Molina, sí. I aquí a Baqueira a principis dels 90, després d'aquell 25è aniversari, que em penso que l'última vegada que parlàvem tu i jo érem gairebé de convidats amb el Carles Cuní en el programa de la neu. Imagina't si ha nevat, des de llavors. Bé, des d'aquells hàbits de temporada amb els ponts de la Puríssima i de la Constitució primers que hi va haver, ara, si hem tingut un pont de la Puríssima tan excepcionalment bo, difícilment la Setmana Santa pot ser tan bona perquè la gent ja estarà esbravada.
Sí, la gent, bueno, els hàbits han canviat de fa molt temps, no? Aquest pont de la Puríssima és molt important per les estacions d'esquí, per Baqueira Baret, per la Vall d'Aran, doncs hem tingut una molt bona afluència.
Tu has parlat, perdona, doncs... Pep, has parlat d'històric. Les xifres anirien
sí.
Per aquí?
Bé, jo crec que sí. Uh-huh. Hem fet doncs, més de 58.000 esquiadors.
Uah! Val?
Uh-huh. Si no històric amb quan a gent, sí històric amb quan a neu, no? Perquè... Uh-huh. Bé, normalment, o l'habitual és que el pont de la Puríssima
sí, doncs,
pugui obrir justet, no tota
sí.
L'estació, potser
sí.
Les parts baixes
sí.
Tens dificultats,
clar.
Però bé, en guany hem tingut, com deia abans, doncs, el 100% de remuntadors i el 100% de l'estació, amb uns gruixos que estem parlant, que tenim un mínim de 1,40 i un màxim de 1,85, sense comptar la neu que ens està caient.
Que està caient,
no?
Ara mateix, que és molt
exacte.
Abundant a la Vall d'Aran i especialment
exacte.
A la zona de Baqueira. Escolta'm, quan parlaves de remuntadors, uns nous remuntadors que em penso que han fet les delícies a la zona de Baret i un concretament que em diuen que porta unes cadires gairebé atòmiques.
Sí,
Uns seients,
efectivament.
un raspallers, sí.
Molt, molt, molt confortables. Bé, aquest any una de les grans novetats és el telecadira desembragable de 6 places de Claude Derus, que està instal·lat a Beret, que substitueix a l'antic Claude Derus i pla de Beret de debutants. Està instal·lat davant del nucli de serveis i la cota d'arribada és a la mateixa cota i a la mateixa estació superior de l'antic, no? Són 6 places desembragables.
Seria una connexió cap al Dossau, per entendre'ns.
Això ha fet que hagin pogut remodelar una sèrie de pistes que estaven, d'alguna manera, poc utilitzades per sota del mateix telecadira, la pista de Pins i de Molins, i també doncs, variar un parell de creuaments que hi havien d'anar cap al Dossau.
Ah, ja més o menys em faig la idea de quina zona és. Sí, sí, una zona d'aquelles tontes.
Exacte. O sigui, ara, sí. Abans per anar al Dossau havies d'agafar la Reina,
sí.
I llavors havies de creuar una sèrie de pistes, aquests remuntadors antics, doncs, el Pla de Beret i el Clot de Rus. Ara, agafant el Clot de Rus, vas directament i t'estalvies una sèrie de creuaments. O sigui, és un accés més directe cap a la zona del Dossau. No? Les cadires són... Bueno, tota la instal·lació és d'última generació, són molt confortables i la veritat que ha sigut una estrena impressionant. Això ha fet de que aquest nou telecadira ens doni una nova vida, per dir-ho d'alguna manera, a la zona de Beret. No?
Clar.
La part vella de debutants s'ha substituït per un petit telesquí que fa les... Bé, doncs, també perquè els debutants puguin començar a practicar l'esquí a la zona. No?
Escolta'm, entenc que, a més d'aquests gairebé 60.000 esquiadors, que és una barbaritat de gent, el tema serveis, el tema hostaleria, el tema lloguer, el tema classes d'esquí, post-pandèmia, entén-me, diguem, sí. Allò que voldríem tots, però que no acaba d'arribar, però amb una situació infinitament diferent a la de fa mesos, totes aquestes activitats paral·leles, hi ha hagut també l'alegria que hi ha hagut a pistes?
Sí, hi ha hagut una alegria no solament a Vaquera Vereta, a l'estació, sinó a tots els serveis i a la Vall d'Aran. Hostaleria, hotels, comerços, botigues d'esquí... La veritat que hi ha hagut molta gent. O sigui que nosaltres hem fet gairebé 60.000 esquiadors, significa que a la vall doncs, hi ha hagut molta gent. Vull dir, a la Vall d'Aran pràcticament hi ha unes 10.000 persones i calculem que amb aquestes dates s'ha pogut gairebé com a mínim duplicar, com a mínim, si no més. Aleshores, això fa que bé, tota la Vall d'Aran i els comerços doncs, puguin gaudir d'aquesta afluència de gent. No? La veritat és que bueno, estem malauradament encara en pandèmia, no podem dir que això s'ha
acabat. Clar, jo he dit post-pandèmia amb aquella alegria.
Exacte, perquè ens agradaria a tots, no?
Sí.
Però bé, sí que estem a uns nivells d'ocupació de gent de pre-pandèmia, no? El que passa, bueno, hem de ser conscients de que estem en pandèmia, s'ha posat en marxa el control del passaport Covid en els restaurants, mantenim, evidentment, tota la normativa que ens dictaminen les autoritats sanitàries de distanciament social, mascareta obligatòria, gel hidroalcohòlic, en fi, o sigui, utilitzar el sentit comú que, per desgràcia, se'ns ha fet comú, això, no? Vull dir que no hauria de ser-ho, però per desgràcia se'ns ha fet. No? I bé, suposo que tots desitgem que aviat ens en sortirem, no?
Esperem que sí. Escolta'm, finalment, aquesta contundent nevada, aquesta potent nevada, que a més portarà de bòlit la cota, perquè aquesta pròxima nit pot ser que en algunes zones de la Vall d'Aran, les més baixes, o com a mínim la part més baixa de l'estació, acabi plovent per després tornar a nevar un bon paquet de cara a demà, etc. Clar, això pot ser que dissabte a la tarda o diumenge que ha de fer un dia esplèndid i encalmat, potser estiguem parlant d'uns gruixos que potser la cota màxima s'acosti als 3 metres tranquil·lament i no estarem ni a 15 de desembre. M'imagino que tota l'estació, pisters, màquines, etc., tots preparats per assegurar la neu, per mirar com se senta la neu i per fer feina perquè per Nadal estigui això a punt.
Sí, sí, a veure, nosaltres ja des dels primers episodis de neu i fins i tot de precipitació natural, doncs vam tindre unes finestres molt, molt bones de fred, sí, i vam produir neu. Fa temps que estem, o fa dies que estem treballant l'estació, aquesta neu que va caient l'anem treballant, evidentment, doncs, per assegurar, no sé, potser és molt abusar el que dic jo, per assegurar la temporada, no? Però amb aquests gruixos i amb el que estem treballant i tal, jo crec que hi ha neu... No diré de sobres, perquè això no sobra mai.
Ja sabem. Però... Sí, sí, perquè aquest matí jo veia estacions a les càmeres aquestes que tenim a TV3, veia estacions amb els canons engegats. Per tant, mai és suficient.
Sobretot a la, bueno, a les parts baixes, que, clar, doncs, que
més
no
desgast.
Tingui tanta neu. En produeix. Nosaltres ja fa dies que davant d'aquesta precipitació natural, doncs, hem parat la producció.
I els quilowatts no són econòmics últimament.
No, avui en dia no són gens econòmics. No? Aleshores, bé, aquestes precipitacions ens fan, doncs, treballar bé amb els dos torns a ple rendiment de màquines, amb tindre-ho, doncs, bueno, tot preparat i tot trepitjat, perquè, doncs, esperem que els Nadals, si finalment, doncs, fa bon temps i sembla que hi pot haver un anticicló i no tenim tant episodi de neu, que repeteixo, sempre és benvinguda, tinguem uns Nadals amb sol i fred, que és quan
la gent disfruta més.
La gent disfruta, l'estació està en perfectes condicions.
Perfecte, doncs amb aquest repàs sensacional en un dia d'una nevada ja ens agradaria fer tots els meteoneu parlant
amb aquesta alegria, no?
Sí, clar, perquè i a més, a veure, centrem-nos, és que no ha arribat l'hivern astronòmic encara.
No, això està clar, i bueno, de meteoneus n'hem fet uns quants, tu i jo.
Uns quants!
I sempre, sí, doncs, sí. Bueno, amb aquesta alegria, pocs,
perquè és el que deies, jo recordar un 100% d'estació a Baqueira per aquestes dates, n'hi ha poques,
sí,
en
sí,
trobaríem
sí.
Potser algun any, però pocs.
Però no és l'habitual, perquè, bueno, com acabes de dir, no estem a l'hivern, estem a la tardor,
sí.
Però bé, escolta, ja arribarà l'hivern,
sí. Pep Albós, cap de màrqueting de Baqueira Baret, amb aquestes dades sensacionals d'ocupació, de serveis i, en definitiva, de vida que ens fa molta il·lusió, de veritat que sí. Un plaer, com sempre.
Moltes gràcies, un plaer. Gràcies.
Bona tarda.
El concurs.
L'estació de Tuixent l'Avança té la cota màxima. Aquest era el concurs de la setmana passada, ara el direm. El d'aquesta setmana, la pregunta que diu: Baqueira Baret ha instal·lat nous telecadires a Baret o al sector de Baqueira? Fàcil la resposta. El premi, un forfet per a dues persones d'un dia per esquiar a l'estació de Baqueira. Això s'ha de concretar, però, amb l'estació. I ara sí, de la setmana passada, l'estació de Tuixent l'Avança té la cota màxima a la Tossa de Montbui o a la Tossa Pelada. El premi, dos forfets per esquiar a Tuixent l'Avança un cap de setmana, també per concretar amb la gent de l'estació d'esquí nòrdic. La resposta era la Tossa Pelada, i qui s'emporta aquests dos forfets és el José Luis Martín de Castelldefels.
Meteoscapades.
Ens escapem, i aquest cop ho fem amb una visió general de país, perquè qui ens acompanya, doncs, té una visió clara del que és el país pel que fa a turisme. És la directora general de turisme, la Marta Domènech. Què tal, Marta? Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies.
A micròfon tancat, la Marta deia, escolta'm, m'agrada aquesta feina de donar servei al país, de comunicar-me amb la gent del meu sector, etc. Veig uns ulls en aquest sentit d'emocionada per aquesta feina.
Sí, la veritat és que és una feina absolutament apassionant, no? I és cert que jo vinc, em diuen, tu vens del sector, i jo em sento sector, jo sóc sector, no?
Clar.
I el nostre sector, el sector de l'hostaleria, és un sector de servei, és un sector d'estar al servei de les persones, i al final és el que s'està fent, diguéssim, des de la Direcció General de Turisme, no? Estar al servei del país, estar al servei de la política turística del país, i determinar, sobretot molt ara, no? És un moment superbonic, perquè és el moment de poder reconstruir un relat, no? De cap a on volem anar i quin país en clau turística haurem deixar, doncs, els nostres fills i els nostres nets. Perquè quan la indústria va tota castanya, l'administració, no?
Clar.
Intenta anar al darrere, però quan hi ha un moment en què...
No sempre... Bé, jo diria que gairebé mai aconsegueixes la mateixa velocitat. Perquè...
Sí, és molt difícil. El sector tira i tira fort. I a més el nostre, que som un líder turístic mundial. La Catalunya és inexcusablement és un líder turístic mundial, per tant, el sector turístic tira molt fort, i ara és un moment on té, per desgràcia, doncs una certa pausa, però és el moment també que dius, bueno, anem a aprofitar la part, diguéssim, la lectura en aquest sentit en positiu, anem a fer un clau positiva, i anem a intentar reconstruir quin model turístic volem a Catalunya, com volem dibuixar, diguéssim, aquest futur cap a on volem anar, amb aquestes línies europees que ens estan marcant, no? De sostenibilitat, de digitalització... Com construïm tot això, no? a casa nostra? I en aquesta estratègia tan xula estem.
Tu surts del Priorat. I aquí al Meteo Mauri recordem fa 8 o 9 anys que apareixies des del Priorat, a casa teva, a Falset, etc. I li donaves una empremta cada vegada que ens acompanyaves, etc. d'això, de passió amb el que estàveu fent al Priorat i el que estàveu fent amb l'enoturisme i el que s'està fent, veig que ho tens molt clar a nivell de país, malgrat la pandèmia. Perquè em dona la sensació que després del mes fosc de la pandèmia, diríem que això és un marcador provisional, perquè com van les coses dius, bé, toquem fusta, però sí. Dona la sensació que ha quedat aquell pòsit bo, aquella base i les ganes.
Sí, mira, a nivell... I tenim un exemple, no gaire lluny, va ser el juliol, no?, que va haver-hi aquesta cinquena onada, que hi havia països, diguéssim, veïns nostres, que deien, no viatgeu a Espanya, i en particular no viatgeu a Catalunya, doncs perquè està en color vermell. Tot i així, vam tindre un juliol boníssim. És a dir, això és símbol de que realment el client ens ha fet confiança i que fa molts anys que Catalunya treballa molt bé en el sector turístic i que ja té, no?, un prestigi guanyat a pols per famílies, diguéssim, d'aquest país que ha estat treballant doncs, a peu del canó i ha donat aquest bon servei i al final el client sap que Catalunya és un país on pot estar segur, on, a més, si té un problema sanitari, ho té cobert i, a més, no? Pot recórrer un país en 3 hores amb una diversitat d'oferta espectacular. No?
Des dels 3.000 metres, pràcticament.
A la platja del Trabucador. No?
A la platja del Trabucador i amb ofertes absolutament variades. Ara mateix, a nivell no tan sols català, sinó a nivell espanyol, europeu i mundial, aquests destins, diríem, sòlids, consolidats, perquè, clar, mira, amb tots els respectes, anar a Malta, dius, ai, ja veurem com anirà, o fins i tot anar a Egipte, etcètera, són, clar, m'entens? Són llocs que sí, que són molt turístics, però que, per tant, pels europeus, com a mínim, aquests destins sòlids, m'imagino que són...
Donen solidesa, perquè tens, no només és que el destí sigui, doncs, a nivell, deies Egipte, no? Deies, no, doncs molt bé, pots anar a veure
les piràmides,
però si em poso malalt... Quina cobertura tinc, com torno a casa,
el primer que enganxes allà, perdó, és una diarrea d'aquelles galopants i pot ser que no acabis la visita.
I en canvi aquí tot això, diguéssim, tens tota aquesta oferta amb tota una seguretat, doncs que ara pel visitant és vital. Tenir aquesta sensació d'allà on van estaran coberts en totes les àrees, això és importantíssim i Catalunya és una destinació que ho té.
Escolta'm, Barcelona és Barcelona i, per tant, juga, podríem dir, una lliga a part amb això del turisme, i amb aquesta pandèmia s'ha vist. És a dir, Barcelona ha quedat molt tocada, això està claríssim, però segurament té recursos, té tot el que s'ha de tenir per sortir-ne el més aviat possible, no? Però el país, en conjunt, amb una oferta cada cop més variada, molt diversificada, l'enoturisme, que el coneixes molt bé, el Priorat, però altres tipus d'escapades, m'imagino que això cada vegada està més ben valorat.
Hem fet ocupacions, diguéssim, fora del que és certament, com deies, no? Barcelona ha picat fort, diguéssim, en tenir en quant no té visitants internacionals, és a dir, tot el que ha sigut els vols intercontinentals han quedat parats, per tant, Barcelona amb això ha patit molt, però sí que és cert que Barcelona està sent descoberta pels propis barcelonins i pels propis catalans, no? Que ara també fan escapades, no? Lo que en diem a nivell internacional els city breaks, no? D'anar un dia i tornar als museus, tornar... Però sí que és cert que la resta de Catalunya ha fet ocupacions de prop del 90%, és a dir, tot allò que és...
Que estem parlant de l'estiu cap aquí, aproximadament.
Finals de juliol, tot el que ha sigut agost, setembre i octubre, les xifres han sigut molt bones, del que ha estat obert. Recordem que tenim destins molt madurs, destins de sol i platja, com és Salou, com és Lloret, que tenien un 30% de les seves habitacions tancades, però el que ha tingut obert han fet ocupacions del 90 i del 100%, igual que Barcelona. Barcelona, el que ha tingut obert, ha treballat, però no hi ha hagut prou oferta per tots. Però no hi havia prou demanda a la Barcelona ciutat, com a destí urbà.
A partir d'aquí... m'imagino que deu ser intentar trobar la normalitat, difícil, perquè a Catalunya s'obrien molts destins, més que destins, procedències diverses, Índia, economies xinesa, etc. Potser això queda tocat per mesos, no? M'imagino.
Sí, el que és el mercat asiàtic, no contemplem amb les dades que nosaltres doncs punxem per averiguar com s'estan movent. Mercat asiàtic, estem parlant de... Deien per Setmana Santa del 2022, però ja estem parlant finals 22, inclús inici del 23, mercat asiàtic. Mercat americà, que és un mercat importantíssim per nosaltres. En pic en obert s'ha notat una barbaritat, és a dir, la compra i l'interès dels americans per vindre a Centre Europa i especialment, diguéssim, evidentment a Barcelona i Catalunya en la seva extensió ha estat altíssima. Ara hem de veure, hem de creuar dits que Estats Units no tanqui amb les variants
aquestes. És a dir, podríem dir que a la reserva tenim molts americans que poden acabar arribant si no hi ha cap desgràcia pel mig.
Molt Centre Europa, també molta franja escandinava que li agrada molt l'enoturisme, li agrada l'actiu i la natura, que caminen i que és una destinació que realment coneixen la catalana i ja tenen ganes, ja estan venint, estan comprant la destinació. I aquí l'únic que hem de veure és com juguem la destinació Barcelona forta amb mercat nacional, que crec que aquí és una mica on hem d'anar. Sí, és a dir, si no arriba l'asiàtic i l'americà, esperem que no tanqui. Si no tanca, no tenim un problema, necessitem més, però... Però, en principi, si no, mercat nacional. És a dir...
Per tant, i el mercat nacional, Barcelona, jo crec que té molt bona premsa,
boníssima.
Crec jo, no?
Boníssima, però si tenim... Mira, pensa que aquest estiu, tot el que és segons les comunitats autònomes de País Basc, Navarra, Aragó i València i Madrid han omplert molts dels nostres llits. I han estat a moltes... Pensa que Salou, per exemple, és una gran destinació de segona residència d'aragonesos, de madrilenys...
Sí. Jo que he estiuejat molts anys a les platges del Vendrell...
De Navarros...
La meitat dels meus amics i amigues venen del riu Ebro cap amunt.
Vull dir que realment s'està com tornant a... Bueno, inclús ens hem trobat aquest estiu també amb aquella cosa de l'estiueig, no? De tornar a recuperar aquella fórmula de des de Sant Joan... el 12 de setembre de poder, no? Anaven els avis, els padrins amb els nets...
Això s'ha vist, una miqueta, aquesta instal·lació de famílies, escolta, marxem, perdó, de la merda més...
Sí, sí.
Del dia a dia aquest del Covid, etc. Instal·lem-nos, que ens toqui l'aire.
Sí, sí.
I, escolta, ja anirem amunt i avall i ja
farem. I els destins, diguéssim, oberts, digue-li Pirineus, digue-li interiors de muntanya, han fet ocupacions que si haguessin tingut el doble que haguessin fet. Vull dir, han fet ocupacions importantíssimes. Són destins, Catalunya és un destí molt petit i molt divers, i llavors tenim zones que realment la capacitat d'acolliment que tenen és petita, per tant, la gent s'ha sentit molt segura de poder anar doncs, amb un priorat, anar amb una terra alta, anar amb una ribera, fins i tot, i anar, evidentment,
Cerdanya... Això jo t'anava a preguntar, tu que coneixes bé el priorat i que coneixes bé aquest destí interior, hi ha moviments diferents... de la gent entre la costa i l'interior, la manera de reservar o no, vaig directe ja a l'interior, o la gent de la platja puja amb més freqüència, s'interessa més.
Jo crec que el que s'ha mogut ha sigut molt mercat domèstic, quan parlo de domèstic parlo de català, i quan parlo de nacional parlo de fora de Catalunya. I aquest ha sigut molt curiós aquest estiu. Inclús mirava xifres al setembre de com havia anat a nivell de visites no turístiques, ja que parlem de no gastronomia, no?
Sí.
A cellers, he trucat a totes les DOs, més o menys, i el nivell de visites ha pujat moltíssim. I el més interessant amb xifres vitivinícoles és que el consum de la gent que ha anat a fer el tastos de vins a cellers, la mitjana d'edat ha baixat, cosa que és interessantíssim, també, no? I la compra, el tiquet mig de compra als cellers ha sigut alta, i molta família. Vol dir que realment s'ha mogut la bombolla, no? I això s'ha vist molt en els destins, tant de platja com d'interior.
Bé, jo diria que tot plegat són bones notícies, perquè hi ha una variable que no controlem. Hi ha una variable que és el Covid, que ens va marcant, que sembla que en conjunt estem molt millor, que cada vegada doncs més gent vacunada, etc. Crec que gran part de la gent és molt conscient que la mascareta
és vital, doncs, sí.
És vital i que ens permet viure, precisament. I en aquest sentit, suposo que els pròxims mesos caldrà anar controlant aquesta variable i anar fent amb aquestes noves pautes.
Sí, s'ha d'anar veient. Anem molt en contacte amb el Departament de Salut, però sí que és veritat que el gran nivell de vacunació, diguéssim, poblacional que tenim, és un bon tret distintiu per poder salvar l'economia i no haver de tornar segons quines restriccions que vam tenir doncs l'any passat, no? I llavors entenc aleshores que són bones xifres. De moment, creuem els dits que la cosa no vagi a més, sobretot per la salut i després pel negoci, la salut econòmica.
I el que és important és que aquest pont de la Puríssima, aquestes festes de Nadal, tant a muntanya com a tot arreu, sembla que anem bé, però aquesta variable del Covid ens haurà d'estar sempre sobrevolant.
Sí, la idea és una mica que la seguretat, sobretot en quant a la mascareta i el que se'ns demana des de salut...
Distància social.
I el certificat Covid.
Clar.
I amb això et puguis moure i per tant, et podràs moure amb tranquil·litat. El tema és que el que no pot ser és que hi hagi gent...
Que
condeixi el pànic.
Clar.
I per part del nostre sector, hostaleria i restauració farà la feina molt ben feta perquè la fan, perquè no ens interessa, no els interessa tancar. Per tant, seran els primers, no? Que faran la guàrdia alta. I és cert que han demostrat una capacitat d'adaptabilitat a cada restricció espectacular. I la seguretat, la gent que ens movem hem d'estar tranquils de que estarem segurs. Perquè no podem alertar per començar a caure cancel·lacions.
Clar.
O hi ha una dinàmica i el sector necessita una normalitat de treball i està fent les coses molt ben fetes perquè això pugui ser així. Per tant, creuem els dits i que vagi endavant.
Perfecte. Doncs totes les explicacions de la Marta Domènech, directora general de Turisme, malgrat aquesta variable que evidentment ens condiciona en totes les nostres vides, ja fa massa temps, malgrat això, està clar que la que pot, el turisme torna a ser protagonista, es mou, belluga i hi ha ganes. Sí, sí. Això està claríssim. Marta Domènech, un plaer.
Moltíssimes gràcies.
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 El concurs.
Doncs ens escapem amb aquesta pregunta. Marta Domènech sempre ha estat vinculada al turisme a la comarca del Bages o a la comarca del Priorat? El premi, un lot de 5 paquets de càpsules Novell compostables, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic i responsable. I responsable, separat, eh? O bé, 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt a triar pel guanyador. Una de les tres opcions si encerteu aquesta pregunta bé. Una pregunta que si escolteu l'entrevista no us serà cap problema contestar. I de la setmana passada a Green Transició Energètica, si formo part d'una comunitat de propietaris, puc instal·lar un endoll per carregar sense consens dels veïns? Sí, efectivament. Encara que tothom s'hi oposi, una persona pot instal·lar un endoll per carregar vehicles elèctrics, però això sí, amb un escrit comunicant-ho a la comunitat de propietaris, amb una comunicació, per tant, n'hi haurà prou. Una ampolla de cava Gran Reserva 2016, 100% Macabeu, Barrica, gentilesa Agustí Torelló i Mata és el premi, i el Xavier Cuscó de Vilafranca del Penedès, que se l'emporta.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
José Luis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, avui anem de quilòmetre zero, però no anirem ni al vi, ni a l'horta, ni al peix, ni a un tros de carn. Anirem a horticultura, anirem a plantes, doncs això, quilòmetre zero, fetes, podríem dir, a casa teva.
Tan important perquè el paisatge ens alimenta, també, i l'entorn. És per això que jo sóc un defensor del verd sostenible, de la floricultura ben entesa i ben cuidada.
Doncs amb aquest verd als pobles i a les ciutats amb plantes i flors tenim el responsable de promoció de Viles Florides, en Roger Parcerisses. Què tal, Roger? Bona tarda.
Tarda. Moltes gràcies.
Perfecte. Escolta'm, explica'ns què és Viles Florides.
Val, molt bé. A veure, una manera molt ràpida que tenim d'explicar Viles Florides i perquè la gent ho entengui ràpidament, salvant les distàncies, el que pretenem i el que fem és com les estrelles Michelin dels restaurants, doncs nosaltres ho apliquem als pobles i ciutats que formen part de Viles Florides.
D'acord.
I aleshores, què valorem? Doncs valorem l'estat de conservació i de gestió dels espais verds urbans de tots aquests pobles que formen part. A grans trets és això.
Uh-huh. De Catalunya i d'Andorra, eh?
Sí, correcte. De Catalunya i d'Andorra. D'Andorra, des de l'any 2020, doncs també vam incorporar el Principat Andorrà, ens van fer la sol·licitud i per nosaltres, doncs, encantats de que un país, diguem-ne, estranger es fixés en el nostre moviment i en volgués formar part.
Perfecte. Són gairebé 160 Viles Florides.
Sí, correcte. Uh-huh. 160, 159, per ser exactes, ara mateix.
Déu-n'hi-do. José Luis, Albert, al final... Clar, vàrem passar per aquella etapa buscant, arquitectònicament parlant i urbanísticament i des del punt de vista de les trames urbanes, la Barcelona Olímpica va posar de moda, entre cometes, aquelles places dures que em van dir, però clar, la gent, els arquitectes, ara no em vindran al cap els noms, però l'Enric era un, l'Enric no em sortirà el cognom, etc. Van dissenyar aquestes boigues, i l'Enric, que no em sortirà el nom, aquestes places, però clar, esponjant, baixant densitat d'una ciutat patada. Però clar, el verd, ara, amb l'escalfament global, es torna imprescindible.
Imprescindible. Jo visc en una de Vila Florida, a Cabrils, i estem envoltats de natura. I, en canvi, el cas del poble, que és molt petitó, Fa goig, no només per l'arquitectura, que ho és una arquitectura doncs, molt, molt, molt integrada al paisatge, sinó per, aquestes, per aquest verd que ens envolta a dins del poble, independentment del, del verd dels boscos, i que fa més amable. Jo diria que no diria, afirmo, que rebaixa, que fa més serena la convivència, que facilita la convivència. No sé si el Roger estarà d'acord amb mi, però crec que és una eina de pacificació no només del trànsit, sinó de la convivència, que les viles amb flors i amb plantes i amb verd són més harmòniques, per dir-ho d'alguna manera.
Roger.
Sí, totalment. Realment no ho podíeu explicar millor vosaltres que jo, això que acaba de dir, tant el context, diguem-ne, històric de quin és l'objectiu de Viles Florides, i ho heu explicat molt bé quan heu dit, doncs, que veiem una tendència de trama urbana en què primaven les places dures i el verd s'estava quedant molt enrere. Aleshores, aquest és el punt de partida de Viles Florides fa 10 anys. I el que comentava el José Luis, no? Viles Florides, més enllà del propi entorn natural que té un municipi i que li és vingut una mica a l'atzar, el que busquem nosaltres és el verd urbà, no? Aquesta conciliació entre el patrimoni arquitectònic que ja té un municipi, l'entorn natural que ja el té el municipi. Aleshores, nosaltres aquí el que volem potenciar Viles Florides i el que estem fent és precisament això, no? Que dins el nucli urbà es facin accions de millores d'enjardinament, perquè el verd, i s'ha demostrat amb estudis, però també ho podem comprovar en la darrera pandèmia, doncs, que ens ha tocat viure, i com la gent, el verd va ser una via d'escapament molt important durant aquells mesos que ens vam estar tancats a casa. Aleshores, entenem, doncs, que la millora del verd urbà és molt transversal. Estèticament, regulació del trànsit, com heu comentat, psicològicament per la gent, i aleshores nosaltres el que volem fer a Cabrils i a totes la resta de poblacions que formen part de Viles Florides i que ens donen la seva confiança és esperonar-los a que segueixin treballant per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i d'aquelles que són turístiques, doncs evidentment la imatge turística també ens surt molt reforçada.
Uh-huh. Aquí m'agradaria aprofitar per defensar un concepte que és l'àrea de parcs i jardins, que no està tan ben treballada a tots els municipis de Catalunya. Hi ha molts municipis, no sé si Roger estaràs d'acord amb mi, que deleguen el manteniment del verd i el manteniment de les flors a la brigada. D'acord? De manera que la brigada, doncs, s'encarrega del clavegram, del trànsit, del i també de
gairebé
de tot. Sí, però aquesta figura dels especialistes, dels experts, aquesta àrea de parcs i jardins, que la podem dir com li diguem, jo crec que és imprescindible als municipis. Perquè de la mateixa manera que hi ha un urbanista i de la mateixa manera que hi ha un que s'encarrega del trànsit, hi ha d'haver-hi una persona que posi una mica de seny i de sentit comú al verd urbà i a les flors que hi posem o que deixem de posar, no? Perquè això també és important, no? Que sí, Roger?
Sí, correcte. A veure, nosaltres, amb 10 anys que portem i amb 159 municipis, evidentment, veiem realitats molt diverses. Cap municipi és igual ni a un altre. Es poden assemblar alguns amb altres en la manera d'organització, sí, però nosaltres tenim un punt molt constatat, i és que tots aquells municipis que tenen un bon o uns bons tècnics i tècniques de parcs i jardins, de medi ambient, uns bons enginyers agrònoms, etcètera, etcètera, en un equip format, que aconsellen després a la brigada, perquè les brigades fan una feina espectaculars, i de fet nosaltres tenim municipis en què no hi ha aquest perfil tècnic i que les brigades fan una feina esplèndida. Però tots aquells municipis que tenen un de parcs i jardins que treballa en consonància amb la brigada, i molt important, que el polític confia plenament en el tècnic i es refia dels criteris del tècnic, que al final és la persona que s'ha format per això, els resultats són fantàstics, però fantàstics. En municipis en els quals, per falta de pressupost, per dimensions, pel que sigui, no tenen aquest perfil, costa més, però per això també estem nosaltres i el jurat de Viles Florides, que cada any visita les Viles Florides, doncs per oferir aquest assessorament i acompanyar-los, perquè l'objectiu de Viles Florides no és agafar ningú per sorpresa, no és cap auditoria, sinó al contrari, no? Motivar i assessorar perquè cada any els pobles i ciutats de Catalunya i Andorra doncs, estiguin en una millor qualitat en quant al verd urbà.
Entenc, per tant, que hi ha algun equip polític o hi ha que el, no hi ha aquesta confiança amb el tècnic municipal i aquí es trenca alguna cosa.
Bé, aquí és on ells juguen una partida molt Clar, important, no? Vila però... Florides dona aquest assessorament i els hi diu, escolta'm, nosaltres tenim models que funcionen i tenim experiències que són perfectament replicables i exportables, no? I que del que es tracta, no d'homologar el país, no es tracta d'això, però sí d'aprofitar el coneixement i les experiències per mirar d'això, d'elevar el to del verd urbà a les nostres viles, que, com tu deies abans, a mesura que avança el canvi climàtic, no es tracta d'una qüestió només i exclusivament ornamental, tot i que aquesta és important, sinó una qüestió d'això, d'adaptació, no? De ser més resilients.
Sí, exacte, és plenament això. A veure, realitats ens en trobem moltes, però sí que és veritat doncs que es treballa molt a gust i que suposo que també ens ho hem guanyat, no? I és que cada vegada més el polític ha entès el concepte de viles florides, que no és només ornamentació, és a dir, és un punt molt important, però darrere hi ha la gestió de reg, la gestió de poda, inclús la selecció d'espècies, no? Una selecció d'espècies amb un baix requeriment hídric o amb el mínim possible, també depèn del territori en el qual ens trobem. El que va començar sent Viles Florides, diguem-ne, un certamen o un moviment que promovia l'ornamentació, hem entès amb l'urgència del canvi climàtic que ja no només és, diguem-ne, un luxe, sinó una necessitat. I quan vam començar a parlar de conceptes de sostenibilitat, d'aposta per una jardineria doncs, de baix consum, sostenible, etc., érem una mica, ens miraven una mica raro i deien no, hem de tenir el municipi ple de flors. Bueno, sí, hem de tenir el municipi amb flors, amb colors, amb verd, però escoltem, anem a buscar aquelles espècies o aquells mètodes de reg o aquells sistemes de reciclatge, de poda, els més sostenibles possibles, perquè una cosa no s'entén sense l'altra. Llavors, això sí que és veritat que va costar una mica diguem-ne, d'introduir-ho, però entre tots ho hem aconseguit i la tendència és molt, molt positiva.
Escolta'm, sona fantàstic i a més a més amb una tradició a casa nostra bestial en
sí,
aquest sentit.
Sí, dels ciutadans propis.
Dels ciutadans propis i d'aquest sector que sovint el mercat de la flor, etc., sempre ha estat al darrere, en unes comarques molt determinades,
sí, sí.
Maresme, Vallès Oriental, etc., i que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Jo crec que hem d'anar-ne parlant a mesura que hi vagi havent més accions, més caliu, etc., que ja n'hi ha molt, evidentment. Roger Parcerisses, responsable de promoció de Viles Florides, un plaer, molta sort i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i estem en contacte sempre que vulgueu. Una abraçada ben forta i
salut. Enhorabona. Vinga.
Adéu-siau. Gràcies a tots. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El concurs.
Hi ha més o menys de 150 viles florides. El premi una ampolla de cava rosat trepat amb tap hermètic, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada, l'entrevista Green, Caixa d'Enginyers, ha centrat la seva feina en el món de l'eficiència i la sostenibilitat aprofitant la crisi climàtica, o bé ja fa temps que treballa amb aquesta premissa. Un lot gourmet de torrons i mels alemany és el premi. La resposta és ja fa temps que hi treballa. I qui s'emporta aquest lot gourmet de torrons i mels alemany és el Pau Bonet de Barcelona.
Meteomar, amb el patrocini de la pesca neta, cap a una mar blava.
Bé, aquestes onades, aquesta remor de mar és sinònim, evidentment, de Meteomar amb el Mario Vizcarro. Què tal, Mario?
Molt bé, Francesc Mauri, què tal tu?
Bé, bé, bé. Escolta'm, avui el tallams, un peix agressiu a casa nostra. Jo tinc alguns amics molt bojos per la pesca i sempre, sempre el tallams és aquell peix que potser estàs amb la canya i una teòrica captura fantàstica i de cop i volta aquella teòrica captura deixa de tibar, puges el fil i allà no queda res.
És una mica sort mig.
O mig, i dius, i això jo m'hi he trobat diverses vegades damunt d'una barca i l'amic professional, no pas jo, diu, mira, un tallams.
Sí, sí, sí. A més, curiosament, és un peix molt apreciat a la pesca esportiva perquè fa molt de combat, no? Llavors és divertit de pescar-lo. Si féssim un símil i busquéssim un jugador de futbol equivalent a aquest peix, seria un Stoichkov.
D'acord, no seria un reixac.
No, de fi no estilista res.
No.
És serreclava i sí, és ultraagressiu, eh? Vull dir, té molt mala llet.
D'acord. Un hierro de l'època del Madrid, un Migueli...
Bé, no ho sé, perquè a casa meva al Madrid no el mirem. No,
home, però el hierro és històric, igual que el Migueli.
Migueli sí, no, però... Però més Stoichkov, allò de xafar l'àrbit i...
Ja.
Una mica...
Això és el tallams.
Sí, jo diria que sí.
Escolta, té uns noms... Hosti, Déu-n'hi-do. El nom científic, Pomatomus saltator. Això li van posar el 1766.
Imagina't.
Sí, i en espanyol, en castellà, en jove,
sí.
En francès, tassergal,
sí.
i bluefish... en anglès. Sí. Però és que, escolta, els sinònims, Déu-n'hi-do. Sí. Com pot ser que un peix tan agressiu se'n digui lliri? Això no ho sé.
És bastant saboga, habitual, eh? Que li
trencams, és la descripció que he fet, titulero, això ja no sé per on va, i llobarra.
Això és més de la banda de Palamós i tot això.
D'acord, el Museu de la Pesca...
Sí, ho he dit allí. Sí, m'ha fet gràcia lo de titolero, evidentment.
Sí, sempre et fa gràcia, després... això.
No, home, tampoc no. No cal destrossar el prestigi del col·laborador. No, bàsicament m'ha fet gràcia perquè vaig pensar en aquells accidents que hi ha molts cops, que tu estàs a un matalàs... Bueno, que va passar a Salou fa uns anys, no?
Què vols dir? Un matalàs, què passa?
Si tu estàs prenent el bany, hosti, un matalàs de platja...
I què vols dir? Que ve un tallams?
Claro.
Sí?
Home, més endavant.
I què et mossega?
Això va passar a Salou.
Què vols dir? Que amb algú li va mossegar...
Allò, uns 30 punts li van fotre al xaval, pobre, se li van dormir a mà.
Ah, la mà! Em pensava que era per això de titulero se li van portar una altra cosa.
Jo m'he anat al tema naturalista.
Ah, d'acord.
Jo no ho faig, que jo soc molt normal. Però tu ara imagina't que ets un paio que t'agrada anar a fer nudisme.
Per exemple, jo.
Tu?
Sí,
no
sí,
ho he
sí,
volgut
sí.
dir jo, no?
No.
I de repente, pues claro, perquè li van ficar titolero.
Ja. O sigui, realment és un peix agressiu que es tira el que convé.
Home, depèn lo tamany. M'entens, claro.
Caram,
perquè,
caram.
Clar, deuen escolta, pensar que és algo pa menjar, no?
Sí, clar.
Evidentment, no t'aniran a buscar tu.
No. Sortim d'aquí perquè prendrem mal.
Has sigut tu?
Peix pelàgic, per tant, de superfície.
Molt bé, Mauri, m'ho has
demersal, acostat. Demersal seria de profunditat.
Fantàstic.
Veus, això ja... Molt bé. Ovalat, cos allargat, aplanat lateralment, i dents visibles i punxegudes. Per tant, ja té cara de mala bava.
Sí, recorda tipus una barracuda, una cosa així, però més verdós. I sí.
Però, pregunta, has dit pesca esportiva, però es menja el tallams?
Hòstia, el tallams s'ha menjat tota la vida. De fet, l'altre dia parlava amb un pescador i li deia, dic, ostres, dis-me peixos que no mos mengem. Diu, home, diu, ara m'apretes, perquè hasta els borrets i tal, diu al final, diu, més espinós, menys espinós.
Clar.
Diu, al final, tot se pot menjar. Uns són més bons, els altres no.
Clar, però el més espinós normalment ja es destinarà a sopa
sí,
i coses
evidentment.
Així.
O no sé per què hi ha peixos, per exemple, els esparrallons.
Ah, no sé què és això.
Els esparrallons són una mena de fisiològicament semblen com ha aparegut a les mojarres, però són uns peixos que a qui li agraden en locura. Jo no sé si he vist més espines per centímetre quadrat que un esparralló. Té més espines que cap.
Jo, per molt bo que sigui tanta espina, fa mandra, eh?
Perquè no estem entrenats.
Oh, està clar, està clar.
Perquè, ostres, no sé, per exemple, un cabratxo o una polla és sí, boníssima hi... i té un munt d'espines. I 40 euros, mínim 40 euros quilo llotja, m'entens?
Sí, però és que ja si ens fiquem en aquest d'això de les espines...
Bueno, tens una opció. Panga. I llavors menjaràs un peix d'aquicultura, d'aigua dolça, del delta de Mekong. Està bé?
Sí. Amb un contingut de nutrients selectes terrible.
Sobretot sabent que es fa de tots els residus que genera la pròpia criança d'aquest tipus de peix. Mm-hmm. És fantàstic. I una vegada vaig veure una gran superfície perquè la gent menjava tanga en té, eh? Mm-hmm. I em va fer gràcia, perquè diu, la gent compra això? Diu, perquè no té espines, no té pell i no fa olor.
Home,
doncs potser m'aniria abans al pollastre, no? No ho sé.
Sí, clar, perquè...
També menja pinso, no? No ho sé.
Sí, però clar, realment...
I si és d'aquí, doncs estirà més controlat.
Sí, però això que vingui del delta del Mekong, una de les zones amb aigües més contaminades del món...
Doncs l'estàs pagant a preus exorbitants, eh? Perquè 10-12 euros quilo mínim.
Imagina't, i tens el llucet de costa, la peixateria per 9 o 10 euros, per dir-te una cosa vulgar, però de costa.
Sí. Inclús peix de temporada. A l'època del bonítol, doncs vinga, foli bonítol.
Sí.
I fas un Forrest Gump. Mm-hmm. En aquell xic que tenia el llavi caigut, pobre. El company de Forrest Gump, que aquell parlava de gambes, 32 maneres de fer gambes, doncs 32 maneres de fer bonito, m'entens? Vull dir, és aprofitar el peix de temporada.
Mm-hmm. Escolta'm, diu que pot fer un metre aquesta bèstia. No, bueno, talles 110 centímetres, però el més comú d'un a tres pams.
Sí, i déu-n'hi-do, eh? I són bitxos respectables.
Oh, clar.
Sí. I ara, curiosament, agafant més tirada, perquè com té poca espina, a més té una espina al llom així enorme, i després tots estos que fan sushi i totes aquestes coses que mengen el peix cru, que és una cosa que a mi sempre m'ha fet gràcia. Sí, ara ha agafat molta tirada, perquè és que realment és bo. És bo.
Sí. O sigui, tipus sushi, eh? Allò...
Tipus sushi o tallat, hauré tallat filetejat,
A
mi m'agrada més la llampua, que el tallams.
Jo amb això del sushi, un dia n'hem de parlar, del peix aquest.
Sí.
És a dir, a mi el peix i la carn crua o molt poc fet i ben adobat, i clar, ho ha de fer un mestre o una mestra, no?, de tot això, m'agrada molt. Sí. Però saps que amb això japonès, per molta fama que tingui, és que, i saps que m'agrada molt el menjar, no hi combrego. Potser és perquè no he enganxat el lloc bo.
Doncs mira, has estat. Perquè al meu poble hi ha un cuiner de reconegut prestigi que tu has estat, que s'ha especialitzat en fer sushi d'espècies de baix valor comercial que pesquem allí.
Què dius?
Entre altres coses, o sigui, fot un sushi de tallams espectacular. Jordi Vidal, lo del Can Batista.
Ah, doncs escolta'm, anem de parlar.
Te'l trau en una pissarrota allí espectacular. Sí, ho hem d'anar a provar quan vulguis.
Escolta, doncs vinga, un altre capítol.
Una baixadeta.
Vinga, una pujadeta, depèn com es mira.
Home, vols dir que d'aquí al Delta no baixa, això?
Sembla. El globus terràqui...
Jo sempre he dit que anem de baixada. Però...
Sembla. Sí. Sembla que el cotxe gasta més anant cap allà, menys, no ho sé. Escolta, que ja m'estic embolicant. Vinga.
Molt bé, Mauri.
Tanquem carpeta.
El concurs.
El tallams és un peix que pot atacar els humans. El premi, 2 pots de fumet artesanal, gentilesa de confraria de pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita. De la Ràpita. I de la setmana passada de mobilitat, quantes morts anuals causa la contaminació per ozó a nivell de l'Estat? La resposta era entre 1.500 i 1.800 defuncions. Un aplicador de cera líquida en zero per encerar els esquís en fred, de la varietat que es vulgui, el Pies Nou, muntanya o esquí de fons, o bé un pack de ceres sòlides per encerar en calent amb una mostra de fórmula per a cada temperatura de la neu, és el premi. Se'n va a Collsospina, Jordi Vinader.
Meteotaula.
Ens entaulem i ho fem de la mà de Ferran Alemany, el responsable, el gerent de Torrons i Mels Alemany, aquesta empresa històrica d'os de Balaguer al mig del Montsec. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
El Ferran ha arribat a l'últim minut perquè ens deia sí, he arribat als estudis de Lleida però he sortit amb la bateria baixa, que he anat aquí, he anat allà, la bateria del vehicle elèctric. I és que el Ferran Alemany és un home integral, bé, que no vol dir que només la persona que porta un vehicle elèctric sigui la rapera des del punt de vista de sostenibilitat, no, no, és que el Ferran Alemany combrega amb aquesta filosofia de sostenibilitat, de responsabilitat social, de valor afegit d'una manera bestial, podríem dir, amb els seus productes i la seva manera de fer. Ferran, amb la Mel, i comencem per aquí, esteu innovant. D'una banda, el convent de les Clarisses, si no vaig errat, i d'altra banda, amb aquesta Mel amb llimona. Explica'ns totes dues iniciatives.
Doncs sí, com tu dius, intentem fer innovació. Nosaltres sempre dic el mateix, no? Tenim dues activitats, per una banda és la Mel, l'altra és el torró. Amb el torró som clàssics, som fidels a la tradició, aquí no volem innovar massa, algun petit detall. En canvi, amb la Mel sí que tenim la voluntat ferma d'intentar trobar nous usos o noves maneres d'utilitzar la Mel, no? Nosaltres sempre diem que la nostra missió és endolcir la vida de la gent amb la Mel i, per tant, aquesta iniciativa última que ens han brindat la casualitat, que és un sabó fet amb mel, doncs també hi entra, no? Aquest cas és curiós perquè ens van vindre a veure unes monges veïnes del poble veí de Balaguer, de la ciutat de Balaguer, sí, capital de comarca, doncs que la campanya passada per la feina els havien quedat amb la pandèmia sense una activitat bona per elles.
Sí.
I havien pensat que ells feien un sabó amb mel, bueno, feien un sabó, i que si posaven la nostra mel havien pensat, algú els havia dit que nosaltres els hi compraríem. Ens vam quedar sorpresos al primer moment, però després vam parlar i la veritat ens vam entendre ràpid. Hem fet un sabó en forma hexagonal. Quan li hem anat a donar un toc aromàtic, de seguit vam pensar en una empresa de les Terres de Lleida, una empresa que es diuen Aromes de Can Rosselló a Lleida, que fan un oli essencial de lavanda, d'espígol, dels seus camps. L'hem aromatitzat amb aquest i ens ha quedat un sabó diví, no? Perquè és un sabó fet per elles, és a dir, per les monges. Sempre dic que aquest sabó, jo no sé si és el millor sabó que hi ha al mercat per rentar-se les mans, però sí que és un sabó que quan te'l rentes, connectes amb elles, amb la seva manera de fer, amb el seu tempo, amb la seva presencialitat, probablement moltes cabòries que tenim al cap en aquells instants ens desapareixerien, no? Per tant, jo sempre dic que té un sabor, que té una energia especial.
I a més, clar, vosaltres dieu, escolta'm, nosaltres potser amb aquest sabor no farem un gran negoci, però en canvi donarem sortida econòmica per aquestes germanes Clarisses i a més ho fem amb gent, amb persones del territori, i sempre intenteu, doncs, quedar vos al 100% amb aquestes aliances estratègiques. Ara explicaves, doncs, aquesta gent d'Aromes de Can Rosselló. Sempre intentem fer aquesta circularitat, aquesta...
Sí.
Vaja, estimular el teixit local
això,
i comarcal.
Per nosaltres parlem de connexions, és a dir, vam connectar fa uns anys amb els de Vinagres Badia fent un vinagre dolços, amb els de Calvalls fent un altre tipus de vinagre, amb oli Castelló un oli mel, ens agrada. I llavors aquest producte, doncs, va amb la línia, no? Abans també parlaves de la innovació que volem fer. Doncs hem fet amb la UDL, hem reinventat un clàssic, que és la mel en suc de llimona enriquit amb vitamina C, i aquí ens ha ajudat la UDL a fer-lo i ens ha quedat, la veritat, un producte rodó, i també amb una estructura del territori, en aquest cas la universitat nostra que tenim a Lleida, no? Doncs sí, tenim aquesta voluntat de fer coses amb valor afegit i amb voluntat de fer-ne més, no? Esperem que l'any que ve tenim ja la llista de noves coses, no?
Escolta'm, a banda dels vostres productes, que ara en parlem una miqueta, tradicionals, més habituals, aquests dos elements, el de la mel amb llimona i aquest sabó del cel, el sabó de mel, a on t'ho trobarem? Ho podem demanar online?
Sí.
Ho podem...
Nosaltres,
perquè nosaltres... jo estic convençut que a casa meva s'hi tiraran, però de cap.
No, te'n farem arribar un perquè...
No, es tracta d'això, bueno, no ho estava demanant.
Ja ho entenc. Doncs sí, nosaltres ja fa uns 2 anys vam obrir una botiga online, que ens està funcionant prou bé, ja estem invertint recursos, perquè entenem que és la manera de que el consumidor pugui apropar-se a un producte que traiem nou ràpid al mercat, perquè sempre la tasca comercial és difícil. Nosaltres visquim dels punts de venda a botigues o supermercats, però sí que la botiga online et dona la possibilitat de que quan traus un producte el puguis testar, si allà funciona el pots anar a oferir
a les
botigues, no? Per tant, com a element, llavors aquest producte, qualsevol que entri a la botiga online nostra, doncs allà el trobarà. De fet, només el trobarà allà perquè el sabó, no, la voluntat no és comercialitzar-lo, no? És el nostre regal corporatiu a clients, amics, coneguts, però a la botiga online sí que el tenim a la venda.
La veritat és que sona molt, molt, molt bé. Escolta'm, des de quin any esteu al mercat?
Bé, nosaltres, jo soc cinquena generació d'activitat amb la mel i el torró, per tant ja portem un recorregut de fa moltíssims anys, no? Sí que és veritat que en els últims anys és quan hem sigut capaços ja d'entrar, doncs, a la mitjana distribució, i ara, doncs, aquest any, doncs, els torrons, a part de tenir-los en petits comerços de tota la geografia, doncs estem al Bon Preu, estem al Condis, estem al Plus Fresc de Lleida, evidentment, estem al Capravo.
Home, el Plus Fresc és el de la terra,
sí,
clar.
Sí, és el nostre de la terra. Estem també aquest any a Casa Ametller, a part de les mels, amb els torrons. Doncs bé, a poc anem fent tasca comercial i anem penetrant. Això sí que és veritat. Nosaltres treballem els clàssics, el tou dur i el cremat i alguna cosa amb xocolata, no? Per tant, i volem fer aquests molt bé, és a dir, centrar-nos en bons ingredients, amb una bona manera de fer. Nosaltres som fidels a la tradició de fer el nostre tipus de pasta, el nostre tipus de torrat, i amb això ens surt un producte, creiem que fem un bon torró, fem un bon producte, i no entrem en productes allò molt sofisticats, no? Com algunes barreges que nosaltres amb això no en sabem.
Sou sincers de dir, escolta'm, el que fem ho fem molt bé i aquest és el nostre valor, des d'un poble, Os de Balaguer, i des d'una comarca que pica pedra. És una comarca que busca precisament, i unes terres que, com molt bé deies, busqueu aquestes connexions, aquest boca a orella d'un producte artesanal, sí, ben fet, etc.
És que estem molt lluny, ens hem d'espavilar entre naltros, no? Naltros estem en una comarca com una mica, no diré deprimida, però una mica allunyada de tot. Per tant, nosaltres considerem que el territori nostre l'hem de posar molt en valor. Tenim bons productes, tenim una bona geografia, i la idea és, doncs, això, posar un valor. I som apassionats de la mel, en aquest cas, però també del territori, no, en aquest cas del territori Montsec.
Escolta'm, perspectives, és a dir, venim d'una pandèmia, les festes de Nadal ja són aquí, i per tant m'imagino que l'època de màximes vendes per part vostra. Com veus el mercat, tu?
A veure, nosaltres sempre dic que els que som de l'alimentació i hem pogut vendre durant aquests mesos últims al supermercat, durant aquests mesos estan nefastos per molta gent, no ens podem queixar. És a dir, hem pogut anar treballant i anem bé. Inclús aquesta campanya, tal com veig jo ara les ventes, tenim la fàbrica saturada de comandes, per tant, no ens podem queixar. És a dir, tenim una fàbrica petita, això també és veritat, no tenim una gran...
És, podríem dir, un obrador gran, una fàbrica petita.
Correcte,
és...
podríem dir-ho d'aquesta manera. Sí, és un obrador gran, som allà... Nosaltres som 25 persones a l'equip, o gairebé 30, i allà al Torró som allà 10, el meu germà, doncs, amb 10 persones que l'ajuden al dia a dia, però la veritat, estem treballant molt fort i, per tant, s'intuïix una campanya bona.
Perfecte. Doncs, escolta'm, no sé si em deixo alguna cosa en el tinter. El que està clar és són 4 torrons, podríem dir, de tota la vida. Els de tota la vida, evidentment, són els que són, però després hi hem afegit el xocolata, després hi hem afegit algun més. Però vaja,
Jo sempre, l'únic que vull comentar una mica també, sí, que nosaltres sempre els vull posar en valor. De fet, aquesta campanya fem unes caixes de regal.
Ah, sí?
Amb la qual els protagonistes són els centres especials de de treball.
Sí, senyor,
nosaltres
sí,
som 25 persones a Oslo, o 30 en aquest cas, en aquests moments treballant, però tenim 60 persones amb discapacitat psíquica que treballen cada dia per la marca Alemany tot l'any, no? Etiquetant les mels i preparant les comandes. I llavors aquest any hem fet una altra vegada una tradició de la, del... de les caixes Art Torró, on ells fan unes il·lustracions
i posen,
en aquest cas d'aquest any apostem per la no robotització dels processos per posar en valor el treball manual, no? Hem buscat un tema una mica polèmic.
Bé, polèmic, però que al final dona la raó a molts arguments i a molts aspectes que en aquest cas...
Bueno, posar en valor el treball manual, que és una cosa important. I en el nostre cas ens està funcionant i els centres ens estan ajudant molt al dia a dia amb la nostra tasca.
Perfecte. Ferran Alemany, gerent de Torrons i Mels Alemany, un plaer, bones festes.
Moltíssimes gràcies a tots i bones festes.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Què no domina l'embalatge dels torrons? El cartró, la fusta o el vidre? A partir d'aquesta setmana, de fet aquest serà el premi, fins al 6 de gener, el lot de torrons i Mels Alemany, l'empresa més guardonada als premis Great Taste, que són els Oscars de l'alimentació gourmet, doncs tindrem fins llavors, fins al dia de Reis, un lot que conté torrons, mels, xocolates, vinagre, sabó de mel i una bossa de roba. Tot un bon tast de l'univers del dolç natural d'Alemany. I de la setmana passada, Llar a Triple Plus, consum responsable. Actualment, quin dia superem la capacitat del planeta per atendre la nostra demanda de recursos? El 29 de juliol, ja ho hem gastat tot. El premi, una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar-ne els dies, això sí, amb l'hotel. Gentilesa d'aquest hotel d'Aromar, hotels i restaurants de Platja d'Aro. El premi se'n va a la ciutat de Lleida. Patrici Ariste, tu i la persona que tries, us n'aneu a aquest hotel.
Meteotemps.
Comencem. Això és Meteotemps i avui parlarem de la influència del temps en la salut de les persones. Parlarem de l'ecoansietat i parlarem, podríem dir, d'aquestes patologies produïdes pel temps o pel clima, i ho fem amb un dels experts número 1 que té aquest país, i jo diria que a nivell global és una de les persones que ha viscut un dels laboratoris precisament dels vents patògens com la tramuntana de primera mà. És l'Antoni Bulbena Vilarrassa, psiquiatre. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
1953, primeres hores de vida, mig Barcelona, mig Empordà, fill adoptiu de Portbou.
Efectivament. I cada cop més convençut de l'efecte acollidor d'aquesta part de l'Empordà.
Tocat per la tramuntana, una expressió que jo crec que potser el primer dia que devia ser metge del poble... Bé, potser no ho acabaves de veure, però que passant molts anys com a metge del poble acabes veient que això té un fonament inqüestionable.
Sí, efectivament, a tenir un accident, diguem, de temps, com és el vent tan intens com allà, t'ajuda a entendre que la natura, el mar també, per cert, perquè allà és un lloc també a mar, cada dia treballes amb la natura. I sí, i la tramuntana doncs, té com aquest títol, que hi ha cançons que li fan aquesta mena de reclam de ser una cosa doncs, dolenta, però també hi ha la part bona. Hi ha molta gent que el tocar per la tramuntana és un efecte positiu.
Clar.
Quan van fer la primera tesi doctoral d'això, ho van presentar a Figueres i van presentar els inconvenients. I l'endemà, tots els diaris de Figueres es queixaven de que com és que no havien trobat inconvenients a la tramuntana. O sigui que hem d'entendre que és un fenomen doble, però efectivament pel tema que ens ocupa avui sí que té una sèrie d'inconvenients i això doncs a mi em val la pena saber-ho.
I sobre el terreny, no tan sols del consultori, podríem dir, de Pobla de la Tramuntana, una primera línia d'una ciutat com Barcelona, que és l'Hospital del Mar, Urgències, on el doctor Bulbena se n'adona que estan allà Urgències, no sabem ben bé per què, de cop i volta hi ha nits, hi ha dies, sobretot potser més nits, que arriba gent amb ansietats, amb pors, amb trastorns, que dius, per què s'ajunten ara? Per què hi són?
Sí, efectivament, això vam veure, però quan un tracta pacient, sobretot amb ansietat, doncs compte que hi ha dies que truca molta gent i dies que gens. Però en aquests dies, abans de ploure, que fa uns dies que abans de que plogués, doncs moltes trucades, i quan plou això baixa. I clar, això vaig pensar, potser és que aquí a Barcelona també hi ha tramuntana. I vam dir, bueno, mirarem amb cert detall com està el tema d'aquests pacients que realment sembla que s'ajuntin i venen els mateixos dies. Uh-huh. I vam trobar que efectivament hi havia dies que tenia que veure amb la presència d'un vent calent que no era la tramuntana, perquè aquí a Barcelona això de la tramuntana no pinta molt. Era un vent calent, que se'n deia el vent de ponent, que tot sovint els meteoròlegs digueu que és el que precedeix, perquè és un vent calent que ve de terra i que precedeix a la pluja. Doncs aquests dies la probabilitat de tenir un atac d'ansietat en les persones predispostes es multiplica per 3 o per 4. És a dir, que era clar que era així. I curiosament, quan plovia, baixava la meitat. Per tant, els pacients un cop més tenien raó amb el que deien. Escolti, que no té el temps. Clar, nosaltres a vegades ho mirem amb un cert escepticisme i potser hi ha vegades que un ho explica massa amb el temps. Per exemple, jo he viscut a Anglaterra uns anys i allà tot el que passa és el temps.
Clar, Cambridge.
Sí, clar, tampoc he estat. El temps explica i és una forma social. Però realment hi ha pacients molt sensibles amb això i tant la tramuntana com els canvis de vent com altres fenòmens, doncs afecta molt el llum també, el sol. O sigui que som molt més ecosensibles del que a vegades ens en donem compte. I ara, davant d'una perspectiva d'un canvi climàtic, tot el que havíem anat trobant a poc, ara tot de cop està com molt més la paraula ecoansietat que comentàveu.
Sí, això t'anava a comentar, perquè, doctor, tu ets un expert en l'ansietat. Fa poc un llibre amb el pròleg de Luis Rojas Marcos, sí, del qual teniu una bona amistat, sí, sí, ferma, i l'ecoansietat jo ara la vaig a lligar amb un exemple que molt clar en una de les entrevistes que et vam fer ara fa uns anys, en què afirmaves l'anorèxia a l'illa de Fiji només va aparèixer quan va arribar la televisió. Les persones genèticament més susceptibles no van desenvolupar la patologia fins que no hi va haver una influència de l'entorn. Això és magistral.
Sí, és que veritablement tenim l'especialitat de la psiquiatria, té un avantatge extraordinari, que és que tens l'ofici de mirar no només els símptomes físics i els símptomes mentals, sinó mirar l'ambient. És que tens l'ofici de mirar-ho. Per tant, ens surt ja. Com que no mirem molta radiografia i anàlisi, que també ho fem, però en canvi tenim l'ofici de mirar l'ambient. I per tant, s'inclou sempre, perquè no és el mateix una depressió amb un paquistaní que viu a Rambla que amb un de Barcelona que viu a Pedralbes. Clar, això clar. Estem acostumats amb això. Llavors, aquest tema de l'anorèxia és molt curiós perquè es dispara quan un veu models d'imatge que repercuteixen en un moment, que és l'adolescència, que un té el mirall com un company complicat. I clar, quan en aquella època et veus pitjor del que és, sempre ens passa. Quan tornem a l'ascensor i mirem al mirall, veiem coses que
no ens agraden.
No, ningú. Però hi ha edats, i a l'edat de l'adolescència. Llavors, a l'entrada a la tele de Fiji, això va rebrotar aquesta sensació d'incomoditat corporal.
Per tant, l'ecoansietat Bé, hi ha gent que té aquesta ansietat genèticament doncs, a dins. Sí. Falten molt pocs dies, ara, d'aquí molt pocs dies, serà la marató dedicada a la salut mental, una gran oblidada expressament per la societat. Bé, potser hauríem de sortir de l'armari completament perquè realment el que ens ve ara a sobre és aquesta ecoansietat, no? O d'altres elements, que al final hi ha aquesta predisposició genètica, però l'entorn ens està activant tota una sèrie de mecanismes de defensa, ho dic bé?
Sí, molt bé. Sí, perquè en definitiva hi ha una cosa que és molt curiosa. La por és diguem, el germen més contagiós de tots. Ho veiem ara amb la Covid i ho hem vist doncs, de moltes maneres. O sigui que la sensació de que un pot tenir un problema o que hi ha una senyal que ens diu, ara que diguem, mira, avui en el Corte Inglés ja no hi havia sucre. És a dir, si fem una senyal d'aquestes, de que tenim la por, que se'ns acaba, això és tremendament contagiós. Potser no és real, però si ara ho diguem, resulta que d'aquí una estona molta gent al Corte Inglés o on sigui comprar
sucre. Sí, l'amenaça del tall de llum o de gas.
Llavors, això és un tema que és molt important perquè ens trobem, per un costat, que sí que hi ha una amenaça ecològica indubtable, que algunes coses, nosaltres ja fa anys que vam publicar que l'augment de temperatura provoca més agressió. Ara ja tothom en parla, però en aquell moment ho vam dir...
L'agressivitat.
I això, és clar, si ara veieu, hi ha més agressivitat. Té que veure només amb la temperatura? Home, no. Però no és un factor irrelevant. I això vol dir que, clar, la nostra relació amb el tema de l'entorn és més intens. I, clar, apareixen nous noms, per exemple, l'ecoansietat. L'ecoansietat seria com això, que és un nom elegant, sempre l'ecologia, que sí, no. Llavors sí que es veu que tens una impressió de que l'entorn doncs, et fa una mica d'angoixa. Però també hi ha un altre nom, encara és més espès, que es diu solastàlgia, que seria...
Aquest sí que és espès.
Que seria la sensació de derrota. O sigui, que és curiós perquè un és l'ansietat anticipatòria, ai, 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 què passarà, i la solastàlgia és quan ja estàs amb el dol de que t'ha passat alguna cosa. Bé, en definitiva estem parlant de lo mateix, noms nous, això és new wine in old bottles, o sigui, vi nou, antigues ampolles, i això doncs, és de les coses que en aquests moments hem de tenir en compte i saber manejar, i afortunadament doncs, estem una mica preparats, i la psiquiatria i la psicologia estem bastant actius amb això, afortunadament. Durant molts anys no és que hi hagi gaires articles, però hi ha línies de treball que jo procuro estar, que com que dels pocs que he publicat també em demanen coses i m'agrada així estar informat. Per què? Per donar més informació als que ens escolten en aquests moments.
Que es faci d'aquí molt pocs dies la marató de la salut mental és un signe que la societat demana doncs, entendre perquè el meu cap bull amb la tramuntana o bull amb l'ecoansietat o bull amb qualsevol altra cosa i que la gent no s'automediqui i normalitzi l'atenció d'un professional, etc. O que fins i tot el mateix món vostre mèdic, que és, com tots els sectors, molt corporativista, entengui que la part mental de les persones és fonamental, que una pluja, un vent, una ansietat, en aquest cas desencadenada pel canvi climàtic, pot ser important.
Sí, de fet, això la societat i els col·legues també, això de lo mental és una cosa que sempre es tracta com d'apartar una mica quan és un tema molt, molt nostrat. I jo crec que aquestes coses serveixen bàsicament per això. Perquè siguem conscients, és un concepte que ara, dintre d'un altre concepte modern, aquest dia vaig fer una xerrada de la Covid i l'ansietat, i van dir, mira, és que hi vaig dedicar un temps als que es neguen a vacunar-se. Hi ha un estudi molt interessant a Texas, a San Antonio, que van dir que els que tenen més humilitat intel·lectual no tenen tants problemes per vacunar-se. I què és la humilitat intel·lectual? Un altre nom nou per coses que ja sabem. És que la consciència no amenaçant de la fallibilitat, de què pots fallar. És a dir, que pots aprendre, que pots escoltar. I això és molt important que ho estenguem. És a dir, que quan més sàpigues que no saps, però que pots aprendre, És que el no saber és una mica angoixant.
Clar.
I llavors ho tapes de seguida. Jo, no, no, això per tapem-ho. Si no tenim aquesta pressa per tapar-ho i ens anem dels titulars als continguts, augmentarem què? El coneixement i la tolerància i temes dels diferents. I, per tant, això és un camí, clar, jo una part de la meva vida és dedicada a la docència, i el fet de que ajudar a aprendre és de les coses que també em fa més il·lusió de promoure-ho. Però, clar, per aprendre s'ha de saber que no saps, i això no és fàcil.
Mm.
Llavors, aquest punt
és
de
la humilitat intel·lectual.
La humilitat intel·lectual és que un sàpiga que és fal·lible i que no passa res. I això és important també perquè l'estigma bàsicament és això.
Per tant, entendríem... Clar, jo aquí estic deduint, hauríem d'anar acabant, però clar, la conversa és interessantíssima, n'haurem de fer més capítols. Però entendria que aquesta persona que no cedeix amb la humilitat intel·lectual, segurament el que no es vol vacunar, entenc que serà la persona més individualista i la que vol treballar menys en equip.
Exactament.
I que, per tant, és una persona fins i tot difícil a la feina o en els àmbits de feina en què requereix una feina d'equip. Dic jo.
Sí, però fixa, és cert això, però així com deia abans que la por és contagiosa, també és molt contagiosa l'antipor.
Ja.
I per tant aquests apliquen una frase, una creença que també és molt contagiosa.
Mm-hmm.
És a dir, curiosament aquests, amb una idea bàsica, doncs, que pot ser, doncs, les farmacèutiques ens estan enredant. O sigui, una frase
Miguel Bosé.
O sigui que, per tant, és curiós que l'antipor també és molt contagiós, i això ho veiem en les companyes polítiques, que es manegen entre la por i l'antipor. Si no d'allò, els demás vienen. Clar, aquestes són dues coses, o sigui, la por i l'antipor és el més contagiós. I aquests, tot sovint, entre ells, quan veus les campanyes d'antivacunes, sempre estan enfadats. Que també es contagi, això.
Bé, haurem de fer més capítols i a veure si a banda de la tramuntana i de l'ecoansietat trobem d'altres elements, que si el mal dels ossos, els canvis de pressió atmosfèrica, que allà Cambridge devien ser, vaja, d'això de cada dia, no em surt la frase. Doctor Antoni Bulbena Vilarrasa, psiquiatre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
El concurs.
Anem al concurs d'aquest Meteotemps, un concurs que diu, el doctor Bulbena coneix millor el mestral o la tramuntana? Premi, un aplicador de cera líquida en zero d'encerà esquís en fred o un pack de ceres sòlides per encerà en calent amb una mostra de fórmula per a cada temperatura de la neu. De la setmana passada, empresa i comerç a Triple Plus. Amb quin tipus de material es fan els mobles de Revolución Limo? El premi, un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb grau, 5 paquets de quart de quilo de cafè molt, a triar una de les 3 opcions pel guanyador o la guanyadora. En aquest cas, guanyadora. El premi va cap a la capital del Vallès Oriental, a Granollers. La guanyadora deia que la resposta era en plàstic reciclat, correcte, i se'n diu Núria Pérez.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà i avui em disculpareu si no anem a previsions particulars. De fet, el dissabte i el diumenge tenen dos escenaris molt diferents i també molt clars cada dia i en parlarem una miqueta. I avui, excepcionalment, a quin temps farà, tenim connexió en directe amb el cap de pronòstic, amb el cap de meteorologia del pronòstic, el Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, el Santi Segalà. Santi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, no estarem molts minuts perquè tens reunió amb el Comitè de Protecció Civil perquè tenim pel davant una situació de fortes ventades, especialment demà, i una situació de fortes precipitacions, de moment de neu, però que aniran transformant, que ja s'han iniciat aquest matí, bé, ja fa dies, però vaja, ara tenim el nou episodi, i que s'ha d'intensificar encara més aquesta nit i continuar demà i una part de dissabte. Santi Segalà, quina és la perspectiva que teniu des de Meteocat d'aquests dos, podríem dir, punts forts del pronòstic?
Doncs sí, de fet, com deies, ja ha començat aquest nou episodi. Portem bastantes setmanes ja amb el pas de diversos sistemes frontals, també la formació d'algunes depressions. Avui hem iniciat doncs un nou episodi que, com bé deies, estarà sobretot marcat per dues paraules, precipitacions i també per vent fort. Anem a pams, les precipitacions on es produiran, doncs de fet ja han començat a la zona del Pirineu i del Prepirineu, és allà on esperem que s'acumulin les quantitats més importants. Venen 48 hores, és a dir, ben bé des d'avui dijous al migdia fins dissabte al migdia, en què en aquesta zona doncs hi haurà precipitacions força continuades, amb alguns altibaixos pel que fa a la seva intensitat,
clar,
però això sí, com dèiem, força continuades, i que afectaran especialment el Pirineu occidental, Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, però és que a més la combinació d'aquesta precipitació anirà acompanyada de vent fort. I com sabem, per altres vegades, doncs el vent fort a vegades produeix doncs que aquestes precipitacions, siguin en forma de neu o en forma de pluja, a vegades doncs salten cap al vessant sud del Pirineu i arriben doncs a zones com a l'Alta Ribagorça, la resta del Pallars Sobirà, potser fins i tot al nord de l'Alt Urgell, la Cerdanya,
Vall Fosca, nord del Ripollès, i fins i tot nord del Solsonès.
Sí, podria ser. De fet, el que estarà doncs molt marcat aquest episodi serà pels altibaixos que farà la cota de neu.
Clar.
Si bé l'últim episodi del passat cap de setmana doncs va ser doncs molt abundant en neu i a cotes relativament baixes pel que fa al Pirineu, aquesta vegada doncs avui de fet s'està patint ja una pujada de cota de neu ràpida que els models ens indiquen que si bé ha començat cap a uns 600-700 metres aquest migdia, de cara al final del dia ja estarà al voltant dels 1.900. Però també us he de dir una cosa, i és que en aquestes situacions de neu, amb tant d'aire fred, amb tants dies d'aire fred, hi ha zones de vall doncs, que tot i que els models ens indiquen una pujada de neu doncs, ràpida, doncs no és tan ràpida la realitat i de fet ho hem començat a veure en alguns punts de l'Alta Ribagorça en què si bé ens marcava encara a mitja tarda doncs la gota ja havia de passar doncs dels 1.200-1.400 metres, doncs encara estava encallada al voltant dels 800-900 metres.
Sí senyor, sí senyor. Abans que es fes fosc jo li he donat un cop d'ull a la càmera de Viella i marcava un sota zero amb uns flocs que no deixaven veure res, la visibilitat zero, sí. I veia Puigcerdà amb dos, gairebé tres positius i amb un aspecte ja, si no de ploure, d'una neu extraordinàriament humida. Per tant,
sí,
aquests racons ja ho crec.
Quedaran així i llavors bueno, la pujada de cota neu es produirà això, que dèiem, durant les pròximes hores, durant aquesta pròxima nit. Demà, divendres, tornarà a fer una davallada. No baixarà tant, però sí que tornarà a quedar al voltant dels 900, 1.000 metres.
Això l'acaba el dia.
Sí, cap al final del dia. I llavors, de cara a dissabte, tornaria a haver-hi una nova pujada de cota de neu. Això produirà doncs, aquests dos factors, no? Una gran nevada a cotes altes del Pirineu.
Clar.
Estem doncs, contemplant tous de més de 60 centímetres de neu nova per sobre de 2.000, 2.200 metres.
I segur que acumulacions pel vent superiors a un
efectivament,
metre.
Efectivament, en llocs doncs, ventats, sabem que la neu doncs, en aquests casos és molt capritxosa i fa que hi hagin gruixos doncs, molt més elevats en altres racons. Però això farà també que a cotes més baixes, mitjanes i baixes del Pirineu, doncs la quantitat d'aigua també sigui important. De fet, hem sospesat i tenim en marxa, tenim a més un avís d'acumulació de pluja de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Per tant, contemplem una probabilitat bastant alta de que en aquestes zones que hem esmentat abans doncs, també plogui molta quantitat d'aigua.
El segon escenari, i amb això acabaríem, el vent de cara a demà, déu-n'hi-do, molt, molt extens.
Efectivament, demà doncs, entra una ventada que serà de component nord i oest, depenent de la zona de Catalunya. Sobretot creiem que la part més important d'aquest episodi acabarà abraçant doncs, la meitat sud del país, és a dir, comarques de Catalunya central, comarques de Ponent i sobretot també les de Tarragona. Serà qui més patirà doncs, les ratxes màximes i el vent sostingut de cara a demà. El vent s'enfortirà de cara a la pròxima matinada, demà al matí, i sembla que el punt àlgid d'aquest episodi de vent serà demà al voltant del migdia. De cara a la tarda ja aniria baixant aquest vent i no ens oblidem que abans ho he esmentat, el Pirineu també, el vent del nord, doncs, sí, ho farà fora amb ratxes importants i recordem que el fenomen del torb tornarà a aparèixer, és a dir, la combinació de fort vent i neu en zones muntanyoses comporta un cert perill que, a més, amb les nevades que hi ha hagut les setmanes anteriors, doncs també hi ha un perill elevat d'allaus.
Sí, clar, inestabilitat del mantell nival, hi haurà hagut canvis de temperatura bruscos, capes de capa, clar, capes diferents, amb característiques sí, diferents, i tinc entès, ara em diu el Néstor Gómez per l'orellera, que entre 4 i 5 hi ha risc màxim, extrem, bé, no sé si es diu extrem o molt fort, de l'escala de llaus a l'Aran. Molt fort és la denominació tècnica. Estaríem d'acord, Santi, que això s'allargarà fins dissabte al migdia, per tant, alta muntanya desaconsellada completament, però en canvi amb un canvi d'escenari brutal, perquè el diumenge podríem dir que tot serà amb flors i violes perquè el sol sortirà i no farà ni gota de vent.
No, el canvi, ja ho dius, serà abrupte de dissabte a diumenge. De fet, dissabte a la tarda la precipitació anirà minvant fins a desaparèixer d'arreu de Catalunya, marxaran els núvols, el vent ho acabarà d'escombrar tot, s'afablirà el vent lleugerament, el vent tindrà la seva ressaca de cara a diumenge, és a dir, no desapareixerà del tot, però sí que diumenge serà un dia assolellat, un dia tant a muntanya com a la resta del país, i per tant el canvi serà totalment abrupte entre dissabte i diumenge.
Potser amb boires.
Probablement hi haurà algunes zones, alguns racons amb boira.
Avançada però... ja la setmana vinent segurament aniran.
Efectivament, que seria el que tocaria una mica per l'època de l'any. De fet,
sí.
Ara és l'època doncs, això de més aviat d'anticicló, de sol i boires, i per altra banda hem tingut un novembre i un principi de desembre doncs, mogudets pel que fa a precipitacions i ventades.
Perfecte, doncs no t'estorbem més. Protecció Civil demana aquesta reunió de coordinació perquè evidentment doncs, aquesta feina sempre hi és des de Meteocat, el servei meteorològic, doncs, per posar sobre la taula com evoluciona la meteorologia i que els diferents cossos i organismes que vetllen doncs, això per la protecció civil, per la seguretat, les emergències, doncs sàpiguen com estar preparats, què han de fer, els seus torns, etc etc. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Un plaer, com sempre. Molta sort i gràcies.
Igualment, vagi bé.
El concurs.
Doncs anem al concurs, anem acabant programa. Què diu el concurs? Doncs amb aquesta pregunta. Els fronts que fa uns 10 dies ens afecten són atlàntics o són mediterranis? El premi una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat de quart de litre, gentilesa de Prior Day. I anem al concurs de la setmana passada amb un guanyador que és, en aquest cas, guanyadora i és de la ciutat de Barcelona. La pregunta deia: el fred viscut entre diumenge 28 i dilluns 29 va ser polar o siberià? El premi una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat, gentilesa Prior Day. La resposta era polar. La guanyadora, Rosa Manuel, de Barcelona.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Doncs finalista de la setmana, una foto de neu, un pessebre. I quin pessebre és? Taüll, l'església romànica, el nucli de Taüll, absolutament innivat, amb una imatge 100% hivernal. Qui ens fa arribar aquesta fotografia és Cers, no sabem el seu gènere, Cers. La nevada és a Taüll, la foto del 5 de desembre.
la setmana que ve.
La setmana que ve, un Green Meteo Mauri on parlarem amb la Núria Moliner d'Arquitectura Sostenible. Una entrevista, coneixereu a la Núria, una noia de la franja dels 30, militant de l'arquitectura sostenible i sobretot gran comunicadora, companya de comunicació, en aquest cas a Televisió Espanyola, on amb mestratge, molta saviesa, condueix un programa dedicat a això, arquitectura sostenible i tot l'entorn que l'envolta. I el darrer Green Transició Energètica vindrà de la directora de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia, la Marta Morera, per presentar les conclusions del Fòrum Ciutadà per l'Energia. Som digitals, catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, el Facebook, 28.450 seguidors, i el Twitter, que al començar el programa us deia 61.300 seguidors, doncs bé, som gairebé 61.400 seguidors. Creixem com l'escuma. Moltíssimes gràcies per la confiança. I la confiança que ens fa, doncs, oferir el José María Campillo, les vies de sol, Néstor Gómez, a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i el vostre meteoròleg de capçalera en aquest programa, Francesc Mauri, que us ha parlat. Que vagi molt bé, pedres a les butxaques pel vent i, sobretot, precaució amb les grans precipitacions del Pirineu.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.